Densitat del món del bàsquet cada dia a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, amb Òscar Merino. L'actualitat de la Lliga Endesa, Adecco Oro, l'ACB, la Copa i l'Eurolliga. De dilluns a divendres a 8:45 del vespre a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, la cistella és nostra. Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones. Empresa col·laboradora de la Copa del Món de Bàsquet 2014. El 2014, el club més amics, més viatges que mai. Etiòpia, Xipre, Xina, Berlín, Sicília i Malta, Noruega, Armènia, el Nepal, Cuba, Índia i les peregrinacions a Fàtima, Polònia i Terra Santa. Vine de viatge amb el club més amics, perquè volem amics com tu. Informa-te'n al 93 409 27 70 i a clubmesamics.cat. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, l'Església proposa un programa de felicitat basat en l'amor. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Moltes gràcies. Petits experts separadors sense por. Noms de residus que van al contenidor marró.
Closques d'ou.
Un os de pernil.
Peles de taronja.
Caca de gos.
Un què?
Oh! Lluc, el bolquer té truc. Lamento tenir raó, però això no va al marró. I tu, si has dubtat...
Amazonbas.cat.
Separa bé, un joc de nens. Generalitat de Catalunya. Ràdio Estel.
Vic 98.4.
Ràdio Estel, sempre amb tu.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan Vive 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Molt bona tarda. Demà tenim un partit que molts ja donen per perdut. És cert que és complicat i que molta gent diu que no és de la nostra lliga. Demà no, millor dit, perdó, vale, ja m'estan dient, el diumenge, vale. Però el cert és que sembla que la derrota ja ve de sèrie, però no és així. Normalment és un partit complicat, dels dos partits que ja donem gairebé per perduts, dels quatre, millor dit, però aquest any encara ho sembla més per les baixes sensibles. No juga el millor futbolista que tenim. Sergio García ni juga el millor futbolista que tenim aquesta temporada, que és David López. I tampoc jugarà el de la Cresta, que se li ha oblidat anar avui a l'entrenament. Bé, de fet, se li han oblidat moltes coses, com que l'Espanyol és qui li va donar l'oportunitat de jugar professionalment al futbol. No de ser futbolista, que això no ho serà mai. Però bé, tornem al Madrid. Portem dues derrotes per la mínima el 2014. I una derrota més, ni que sigui contra el Madrid, i ni que sigui per la mínima, que molts ja signarien, faria molt de mal a un equip que afronta un gener complicat, molt complicat. Però avui Quico Casilla, a qui després escoltarem, ha donat la clau de tot plegat. Calcar el partit d'Atlético de Madrid. Llavors també vam guanyar els matalassers quan semblava impossible i fins i tot no ens va fer falta davanters, ja que el gol se'n van fer ells mateixos. Esperem que aquesta història, ja que es repeteixen de vegades les històries tètriques, també es repeteixin les positives. Per què no? Per què no? Som-hi, comencem! Molt bona tarda, Ràdio Pericos. Comencem el nostre programa de Pericos Online.ràdio, a Ràdio Estel, per tot Catalunya, Andorra i el món, via internet. I el nostre equip presenta avui les següents alineacions. Laura Bertran.
Molt bona tarda.
Ja s'acaba la setmana, Laura Bertran.
Ja s'acaba, tinc ganes,
sí,
perquè
s'acaba, perquè
setmana...
estàs fatal.
Sí, sí.
No,
estàs
bastant millor, eh?
Ja
estàs
sí,
millor. No
ja
tens
ja
aquella
sí.
cara de polvoró ranci d'aquells que es queden sempre al final de les festes, que havies vingut amb aquesta cara.
Que bé que em tracta, el jefe.
No, jo constato fets. Ignacio Migueles, avui hem tingut doble sessió a la ciutat esportiva, perquè, noi, les notícies anaven i volaven, eh?
Sí, de hecho estoy buscando a TV, pero no le veo.
Buscando a TV desesperadamente, es diu la pel·lícula. Molt bé, i després tenim el gran balador de TV, el gran fan de TV, no podia ser un altre que el descerebrat senyor del Puro, que per alguna cosa és fan de TV, clar.
Exacte, avui m'he deixat el nas, el tinc a la butxaca.
El tens a casa teva, a TV, segrestat?
Està amagat.
El sequestro de Quini, el sequestro de TV. Va, no seria el mateix.
Pot ser.
Molt bé, i avui també ens acompanyarà l'Oriol Pagès per explicar-nos doncs, les històries de la història del partit, dels partits espanyol-Real Madrid, i esperem que hagi triat un de bo. Bé, tenim bé el Mario Ramírez a les vies de so.
És macho com jo.
És macho com ell i el seu Betis, que va de capa caiguda, però l'altre dia va guanyar la Copa. I el Xavi Pagan.
Bona tarda, companys, salutacions.
Ahí estàs, Xavi Pagan, mai falla. Tot això en un programa amb el qual doncs, parlarem, evidentment, de TV. Ja sap que m'encanta parlar de TV. Parlarem també de la prèvia del partit, d'aquest partit davant el Real Madrid. I bé, farem una mica bull i l'olla amb tot plegat el que passa a l'univers blanc i blau. Tot això de la mà de qui us parla. Sí, senyor. Una servidora, Francesc Via.
Els titulars. L'Espanyol en 5 minuts.
Bé, a mi personalment ja aquest tema em cansa, però aquest senyor no para de generar notícies i sempre negatives. Nou episodi del serial TV. No serà el darrer, ja us ho dic ara. El jugador no s'ha presentat aquest matí a l'entrenament i el club li ha obert un expedient i li hem posat una multa, i l'aparta perquè entreni ben solet i vagi recapacitant.
Exactament, ja tenim reacció oficial a aquest nou acte d'indisciplina de Tiaví. Segons ha comunicat el club, s'ha decidit obrir-li un expedient informatiu intern per reiteració en absències i retards en sessions d'entrenament. El jugador no ha comparegut a la sessió prevista per avui, al matí, sense justificació aparent ni comunicació amb l'estaf tècnic o l'àrea esportiva de l'entitat. Per aquest motiu, i donada la seva reiteració en absències i retards de sessions d'entrenament, el club li obrirà l'esmentat expedient. A més, atenent el que preveu el règim intern del primer equip que constitueixen les normes del vestidor, Tiaví haurà d'assumir una sanció econòmica, la quantia de la qual serà determinada basant-se en aquest codi de conducta, perquè el club considera que no hi ha justificació per la seva incompareixència aquest divendres. Així mateix, el jugador s'exercitarà en solitari fins que l'entrenador Javier Aguirre decideixi reintegrar-lo a la disciplina del primer equip. Per seva, el president de l'Espanyol, Joan Collet, ja ha dit que és una falta de respecte cap als seus companys.
Sí, ho ha dit aquesta tarda als micròfons de Ràdio Marca. I finalment, doncs, els companys que no parlaran, evidentment, però ja us asseguro que molt contents tampoc estan amb un jugador que no es deixa aconsellar, que reitera que s'ha declarat en rebel·lia perquè encara que no ho hagi fet oficialment, això no deixa de ser més que un primer pas.
I si s'ha perdut, què?
No s'ha perdut. Bueno, ja podria ser, perquè també cal dir-ho que moltes llums no és que tingui el cotxe, ni... Bueno, el cotxe no, perquè no té carnet. Però a banda de tot, és un tipus que bé, doncs està aconseguint una cosa, que és estar més a prop de la porta.
Allà, però, marxa, vols dir?
No, vull dir per marxar, està forçant la seva sortida, però el que és evident també és que també està abaratint-se i ens està creant un doble perjudici. Primera, perquè el patrimoni de l'Espanyol, que són tots els seus jugadors, doncs s'està veient disminuït, evidentment, perquè aquest jugador, evidentment, ara haurà de sortir sí o sí. Aquest jugador no pot vestir més la samarreta de l'Espanyol, perquè ha fet un seguit d'actes indisciplinaris molt evidents i ja no es pot perdonar, tot i que, evidentment, l'Espanyol ha de vetllar pels seus interessos i provar de treure el que pugui. Però, clar, el que pugui cada vegada doncs, serà més difícil de treure. Pel que sabem, ara mateix. Ara explicarem la notícia. Fem una cosa, expliquem la notícia que avui sortia al voltant d'un possible futur i després explicarem una mica quin és el futur del jugador.
Sí, el grup inversor Doyen Group, propietari de bona part dels drets de molts futbolistes que militen en clubs espanyols, especialment el Sevilla, podria ser l'encarregat de facilitar la marxa de Tiaví. L'empresa podria sufragar l'import que hores d'ara demana l'Espanyol per la sortida del jugador, quantitat que estaria lleugerament per sobre dels 2 milions d'euros. El destí final del jugador seria el Màlaga i tot sembla indicar que el grup inversor cediria els drets federatius del francès a l'equip andalús que vol reforçar però no té capital i recompraria en tot cas a terminis el jugador al grup inversor. Tot i que Tiaví hauria manifestat que li atreia una oferta del Rennes, el cert és que veuria amb millors ulls quedar-se a la Lliga Espanyola i més concretament a l'equip de la Costa del Sol. Darrerament, amb motiu de les vacances de Nadal, va ser vist per Màlaga i s'especula, anem a fer una mica de cotilleo, que té una relació sentimental amb una dona de la localitat.
Tothom és lliure de tenir les relacions sentimentals que vulgui. Això no és un programa de premsa rosa, però Home,
podria ser-ho, eh?
Podria
ser-ho.
Ha passat una vegada, ja ho sembla. Però sí que és veritat que no seria la primera vegada que els destins professionals i sentimentals de Thierry es creuen, perquè fa poc...
O d'algun altre jugador de l'Espanyol.
Bueno, no, fa poc, recordem que una de les persones que volia representar-lo, que finalment no és qui la representa ara, doncs també era el familiar d'una exnòvia seva. Una exnòvia que és la bueno, no, exnòvia, exparella, perquè és la mare del seu fill. O sigui que és un tipus peculiar que jo crec que, bé, té el dret de viure com vulgui, però el que no té dret és a perjudicar l'Espanyol en les seves decisions absolutament arbitràries. Pel que sabem, anem a explicar una mica com està l'afer Thierry. L'afer Thierry és que hi ha moltes propostes per ell, però la majoria per cessions, cosa que l'Espanyol ara mateix no vol, perquè el que vol l'Espanyol és cash, com és lògic. Llavors, aquí és on les ofertes encara no han arribat al punt òptim on considera la gent de l'Espanyol, o sigui, les persones que estan portant aquest assumpte, que seria encara doncs, òptima la sortida. El que passa que, clar, això que es va precipitant per moments, va canviar per moments, i òbviament doncs, la situació és una mica insostenible. Pel jugador dintre el vestidor també, perquè torno a dir que hi ha molts companys que estan ja molt farts de Thierry, i que al principi hem tractat d'aconsellar-lo i ara ja directament ja passen. I clar, el jugador ara també s'entrenarà en solitari. Clar, estem abocats a un final que hauria de ser doncs, el més ràpid possible pel bé de tothom, perquè si no doncs, encara pot ser pitjor. Per mi, si l'Espanyol, la pena és que l'Espanyol no s'ho pot permetre, però el millor que podia passar és que l'Espanyol pogués dir: senyor Thierry, vostè complirà ara mateix el contracte a la grada, a la platja, a la barra d'un bar on li doni la gana, però vostè fins que no acabi el seu contacte amb l'Espanyol no es marxarà, i això serviria, com diuen, per aviso a navegantes de tots els jugadors que pretenguin faltar el respecte a la nostra entitat. Jo crec que el club ha actuat d'una manera pulcra i escrupolosa i ràpida, sobretot, que això és molt important. Poques vegades hem actuat i hem divulgat una sanció amb tanta rapidesa. Felicito doncs el club per haver-ho fet.
Oh!
Bueno, per què no?
No, si ho dic perquè una vegada que et sento...
I crec que totes les mesures que fes el club, per dures que fossin, jo les recolzaria, i aquest programa les recolzaria, i estic segur que la majoria de l'afició també les recolzaria, perquè està en joc l'autoestima i l'orgull de l'Espanyol, i no és poca cosa, i no pot jugar amb ella un senyor que no ha empatat amb ningú, i que el seu currículum futbolístic és ben minso, i el seu currículum extraesportiu millor que ja directament ni el mirem. Bé, passem pàgina, perquè no us preocupeu que tindrem Thierry, vamos.
I tant.
Per
vendre.
Sí, exactament. Parlem d'un altre jugador molt més seriós, que sí que està rendint i que, per mi, ja ho he dit abans, és el millor futbolista d'aquesta temporada. David López, que es perdrà el partit contra el Madrid per lesió.
Segons ha confirmat el club, David López és baixa segura per aquest enfrontament i molt possiblement davant el partit de tornada de Copa del Rei amb l'Alcorcón. I caldrà estar pendent de la seva evolució al llarg de la propera setmana per saber si arribarà a temps de participar en el xoc de Lliga davant del Celta. El migcampista té molèsties al bíceps femoral de la cama esquerra i la seva baixa pel partit de diumenge s'afegeix a la també ja segura de Sergio García per sanció.
Doncs bé, és una baixa per mi més sensible que la de Sergio. Ho tinc que dir, precisament perquè penso que és el jugador que és una mica l'alma mater al mig del camp, sobretot a nivell defensiu, que serà segurament el que ens tocarà més a fer davant del Real Madrid. Crec que podem notar moltíssim la seva baixa, tot i que Abraham tampoc és un jugador que em desagradi, però no és David López. Si és que juga Abraham,
jo
si
crec que serà RR.
I si juga Raúl, sí, clar, no em deixes acabar. I si juga Raúl Rodríguez, per mi, doncs no és el mateix perfil. Per què? Ho diré. Perquè Raúl Rodríguez és un central reciclat a mig centre que, per exemple, no té sortida de la pilota. En canvi, David López, a banda de... que és un pitbull, ja ho diuen, autèntic al mig del camp, és un tio que en un moment donat té criteri amb la pilota, té sortida, té arribada, perquè moltes vegades ell arriba ni que sigui també amb pilotes aèries, i aquestes vegades, un partit, per exemple, que si tinguéssim alguna opció també podria ser amb una pilota aturada, perquè no... I jo personalment doncs, m'agradaria més que fos Abraham que no Raúl Rodríguez, tot i que sóc conscient que serà RR. No dic que RR no pugui fer-ho bé, en absolut. Jo penso que és un jugador que també ho deixa tot i al final doncs, tothom deixa el que té. El que passa és que per mi el perfil de David López no és ni de bon tros el mateix de RR. Bé, molt bé. Seguim endavant. Amb una notícia absolutament que ens ha deixat colpits, perquè... és una notícia luctuosa que no voldríem tenir que donar, perquè finalment és d'un jugador que ja no està amb nosaltres, però que, bé, és molt ben greu el que li ha succeït. Ha mort el fill de Wakaso, que també es deia Mubarak Wakaso, un nano de només 4 mesos, i des d'aquí li volem mostrar els nostres condols.
Exactament. L'exjugador de l'Espanyol, s'ha dit el Rubin Kazan, Wakaso Mubarak, ha estat copejat per la tragèdia perquè ha perdut el seu fill de només 4 mesos d'edat, que va néixer aquest estiu a Barcelona. Mubarak Wakaso Jr. va morir el dijous a Tamale, d'on és oriund el ganès i on estava passant les seves vacances a Nadal. La causa de la seva mort no està revelada. La criatura va rebre sepultura ahir a la nit, segons els costums islàmics.
Doncs reiterem els condols per Wakaso i realment és una llàstima, és una cosa que cap pare tindria que passar per ella. Molt bé, canviem de terç. S'han venut ja més de 6.500 entrades per veure aquest Espanyol-Real Madrid. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Exacte, encara queden 3 dies pel partit i la previsió és que segueixi augmentant la venda de tiquets. Recordem així ràpidament que les entrades es poden comprar a través de la web del club, del ticketmastersentrades.com, o també a les taquilles de l'estadi, que demà estaran obertes de 10 a 2, i diumenge a partir de les 10 del matí i fins que acabi el partit. El preu de les entrades oscil·la entre els 47 euros i els 120 euros.
Bé, doncs a molta gent no li agradarà. Escolti, que allò del mini Bernabéu i aquelles xorrades que ens deien, doncs es tornin una mica a revifar. Però a mi, escolti...
Ja t'ho vaig dir ahir, no m'agrada.
Ara mateix, dame pasta i dime tonto. Perquè, amics, l'Espanyol està en una situació econòmica molt delicada i tota entrada de diners és bona. I això és una grandíssima notícia. I tant de bo, en comptes de 6.000, fossin 12.000 i féssim un ple total entre els espanyolistes i els madridistes, i si pot ser, que s'enduguin 4. Si pot ser, i si no, que s'enduguin un i nosaltres 0. Molt bé, perfecte. Per cert, una notícia que donava avui el diari AS en relació també al bon ritme de les entrades i el que es podria perdre en cas de que l'Espanyol perdés el pròxim partit durant l'Alcorcón, el partit de tornada davant l'Alcorcón, que ja dic que farem des d'aquí, des de
Chicos
Online Radio, sí, farem la tornada, sí. Parlava AS d'una possible pèrdua de 400.000 euros en cas de que l'Espanyol doncs no passés aquest partit de Copa, perquè justament recordem que el rival que s'endevina després de sobretot el partit d'ahir és el Real Madrid.
Exactament. Segons publica avui el diari AS, la broma de no accedir a quarts podria arribar a costar pels vols de 400.000 euros, que és una quantitat habitual en les recaptacions de taquilla contra l'equip blanc. Aquesta setmana, sense anar més lluny, el club va publicar que ja s'havien venut vora de 6.000 entrades. I José María...
6.500 hem dit ja.
Bueno, sí, 6.500, sí. Això no està actualitzat. I José María Villarroa, assessor de la coordinadora de les penyes madridistes a Catalunya, ha dit al diari que l'afició madridista no deixaria escapar l'oportunitat de veure el seu equip dos cops seguits a Barcelona. Al costat de la il·lusió esportiva hi ha doncs també aquesta necessitat econòmica.
Molt bé, doncs jo diria que és un càlcul una mica erroni, així per sobre. És un càlcul, millor dit, molt generós, perquè això significaria, per exemple, que vinguessin amb la mateixa quantitat que venen al partit de Lliga i, a més, les entrades de la Copa no són tan cares com les entrades de la Lliga, almenys en els quarts de final. O sigui que jo crec que...
Jo estic fent números i no em surten, eh?
No. Jo crec que seria menys, però segurament serien uns 150... De 150 a 200.000 euros.
Més teles o no?
Ingrés per això que l'Espanyol...
Estem parlant d'ingressos de taquillatge.
Només taquillatge.
Taquillatge, sí.
L'Espanyol m'estranya que tingués pressupost d'aquesta quantitat com a ingressos per la Copa en tercera ronda, bueno, però bueno...
Efectivament. Sí. Això és el interessant, que doncs enguany una tercera ronda, uns quarts de final, que és més o menys on... No diríem acostuma arribar sempre a l'Espanyol, perquè és veritat que hi ha hagut moltes vegades que no hem arribat, però, home, doncs és un ingressos interessants, perquè imaginem que ens hagués tocat el Getafe, per exemple, no? Que no pot ser, no? Però,
la manera de pensar que en un partit de Copa entre setmana podrem fer els mateixos calés que en un partit de Lliga a les 7 de la tarda potser és tirar massa amunt, no?
Sí, no, per això dic que els 400.000 euros serà... Jo crec que és possible, depenent de l'afluència del dia del diumenge, jo crec que és possible que s'arribi
als 400...
No. És possible que s'arribi als 400.000 euros d'aquí a diumenge. És possible que el diumenge, si s'anima l'afició madridista i la gent que vulgui anar a veure i va a les guixetes, les taquilles, doncs pugui arribar-se al 500.000 d'euros. Però el que volia dir és que si és Copa del Rei, doncs aquesta quantitat segurament per això aniria sobre els 150.000, 200.000 euros, generosament.
Sí,
o sigui que no estem parlant de les mateixes quantitats. De tota manera, déu-n'hi-do, eh? Ara mateix a l'Espanyol, escolti, 200.000 euros és el sou de molts jugadors, 200.000 euros doncs, és uns diners importants. O sigui que no podem renunciar. Bé, fins aquí els titulars. Avui molt bé, no, els titulars?
Avui
no?
Hem complert bastant,
sí,
no?
Sí, 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 hem complert la paraula que no complim mai.
Tenim en compte que són 5 minuts,
la
però...
La conclusió és que el partit de l'Alcorcón és allò de la muerte tenia un precio.
La muerte tenia un precio, sí, i eren 150.000 euros, però...
Exacte, i això sí. Pot ser un bonic cartell.
Sí, perquè fa temps que no
és
fas
veritat,
res, no?
No,
sí,
perquè
estàs fent campana.
He estat de vacances,
De mentals, vacances mentals, no?
Sí, pues
torna't de vacances. No, no, no tornis, torna't de vacances. Bé, tot això que hem dit ara, fins i tot les tonteries que ha dit el senyor del Puro, estan patrocinades, ho sento, amics de Carretilles TR. Per Carretilles TR.
Carretilles TR, especialistes en carretons, disposem d'un producte per treballar còmodament en qualsevol tipus de terreny.
Carretilles TR, preparades per tot tipus de càrregues, pesos i longituds.
Digui que ha d'emmagatzemar i nosaltres li aconsellarem sobre la forma més ràpida i rendible de fer-ho.
No ho dubti, tenim el carretó que necessita.
Carretilles TR, som distribuïdors exclusius de Caterpillar.
Per més informació, truqui al 902 509 777 o entri a carretillestr.com.
Si el seu negoci no es pot aturar, Carretilles TR. Podem amb tot.
Hola, amigos. Hoy os voy a enseñar cómo decorar un piso con muebles de calidad y el mejor precio en una mañana. Cogemos el coche o la furgoneta y nos vamos a una tienda de Cashmobile, el mayorista del mueble. Llegas, compras y te lo llevas. Y ahora con la campaña Stocks Fuera de Cashmobile conseguiréis unos precios increíbles.
Más información en cashmobile.com o en el 902-158-700.
Cashmobile, llegas, compras y te lo llevas.
Opinió, compromís, sentiment i molt, molt espanyolisme. Cada dissabte i cada dia després del partit de l'Espanyol amb la grada. Però a més, trobaràs tota la informació de la Lliga BBVA, de la Lliga CB, Fórmula 1, handbol i tennis. Un gran diari esportiu amb una informació completa, de qualitat i sempre amb un punt de vista propi. Un diari allunyat dels estàndards massius. Amb la grada s'ha acabat el pensament únic. Amb la grada ja no hi ha només dos equips a la Lliga BBVA. Sempre amb l'Espanyol, diari la grada. La nostra força és la grada.
Què pensa el poble perico?
Molt bé, doncs som a l'espai de Pola Perico i volia dir que, tot i que avui hi ha opinió matada del diari AS, llegirem alguna cosa del diari AS i també m'agradaria llegir o que la gent s'expressi sobre TV. És a dir, primer llegim unes quantes de l'opiniòmetre que hem preguntat a la gent, doncs, qui substituiria Sergio davant el Madrid. Clar, algú podria haver dit TV, però ara serà que no. Doncs Glasgow 07, què diu?
Glasgow 07 i Miguel Estar Contento diu ha de jugar Àlex por detrás de John Córdoba.
És que no queda altra.
Doncs segurament té possibilitats, però és difícil, perquè...
A Pizzi, otra vez.
Home, a veure, Pizzi com a mínim té gol, o té arribada.
Però té gol. Contra... Sí, metió 3 contra el Mitra Kuka, si te refieres
por
a
ejemplo,
eso.
Contra el Mitra Kuka.
Però també Marco Tejera.
No, Àlex no, Tejera sí. No, a veure, té gol, a veure.
Te lo digo en serio.
Venga, va, va, va.
Una frase molt optimista.
Avui estàs a favor de Collet. Una frase molt optimista. Que Pizzi té gol, què et passa, home, què et passa?
Escolta, vull dir que, com a mínim, dic que és un jugador que a priori, parlem dels a priori, ¿vale? És un jugador que com a mínim té una certa arribada. Àlex no és un mitja punta, ho diu ell sempre, tot i que pugui jugar de mitja punta. I llavors jo no veig a Àlex i John Córdoba, és que no ho veig, no ho veig. Però bé, doncs més estrany, coses més estranyes hem vist, però vaja, jo penso que serà una altra disposició, no sé exactament quina.
Crec que ha de jugar, amb aquella situació de jugar un tio que li faci la punyeta a Xavi Alonso.
Claríssimament, sí, 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 que el molesti, que el molesti. Bé, no sabem bé...
No serà Pizzi.
Bé, què diu Jordi BCN?
Diu, tengo claro que en lugar de David López no jugará Alex, saldrá Abraham. Si no, me saca Aguirre otra vez a Raúl Rodríguez. Però bueno, Aguirre no estarà. Cuando vayamos 0-3, sacará Alex.
Sí, bueno, Aguirre no estarà, però a veure si et penses bueno, que l'altre farà el que vulgui, no? Aguirre estarà allà, oye, nene, dámelo bien. Vale, Perico Aguirre, Perico Aguirre,
negre.
Perico Negre, que més és de Reus, el Perico Negre, que el conec, eh? Li envio una salutació des d'aquí, si m'escolta.
Doncs diu, no tenim gaire per triar Estuani i Córdoba, mentre que al lloc de David López, sens dubte, Àlex, que està desaprofitat del tot.
Molt bé. Charlie Brown, què diu?
Yo, en lugar del lesionado David López, pondría a Alex Fernández. Si no juega en estas circunstancias, ¿cuándo jugará, señor Aguirre? Incluso podría probarse.
Diu prevarse, pero es probarse.
Vale.
Ah. Charlie, Asimao. Escribe.
Quien de extremo no desborda a nadie.
¿Asimao ha dicho?
¡Charlie Brown!
Quien de extremo no desborda a nadie y quizás en medio del campo, como tiene un buen toque de pelota. Podría hacer un buen papel de servidor de balones a Córdoba. Delante bueno, pondrías tu Ani, Córdoba y Torje.
Home, a què te'l pentinaré jo al diumenge que el tinc al costat?
És una alineació molt estranya, el amigo.
Muy estranya, muy estranya.
Però, que con Aguirre en el banquillo todo
nunca
es posible.
Què
diu Joaquinito, que és fan meu?
Tiene que estar en el banquillo. Víctor,
Javi López...
Ah, per cert,
sí, que no hem dit una cosa, que els que diuen de David López, clar, no sabien que David López no jugaria avui. Sí, a la gent que ha deixat aquí doncs els comentaris, alguns d'ells veig que no ho sabien. Joaquinito, què diu?
Diu, tiene que estar en el banquillo. Víctor, Javi López son los titulares de salida y según vaya el partido, sacarlo, pero antes del minuto 70.
¿A quién se refiere?
A Alex, suposo, ¿no?
Víctor, Javi López, no sé.
Tiene que estar en el banquillo, punto. Víctor, es que Joaquinito no se l'entén molt. No sé per què he fet que llegissin algú seu perquè no se l'entén molt. Joaquinito... Ponte tranquilo, que tienes tiempo para...
Relaxing.
Hablando de Javi López, hoy he descubierto en Twitter que tiene un fake.
Ah, sí, yo también le vi, que tiene un fake Javi López.
Me he reído mucho porque se llama Hermago de Osuna.
Hermago de Osuna, sí, Hermago de Osuna. Se llama Osuna,
¿eh? Es muy buena, tío.
Molt bé, ahora anem a llegir que les coses, les dedicatòries magnífiques que li ha fet la gent al senyor Tievi. Et dic una cosa, Laura, fes una prelectura mentre sí, llegeixes, sí. Perquè si hi ha alguna...
No se t'escapi
alguna cosa forta, quasi que no...
Això ho mostra que és en directe, eh? Perquè ara mateix m'acabo d'entrar que hem de llegir aquests comentaris de TV. Va, a Termin Tiu diu, guanyarem més diners de multa que el que traurem de la seva venda.
Sí, senyor.
Molt bona.
Firmo.
Molt bona, molt bona. Bona.
Sí, aquesta sí. Me l'apunto per la poesia d'avui.
20.000 aproximadament, no?
20.000 de multa. Hasta el dia 31.
Sí.
Déu-n'hi-do, eh?
És pasta, eh?
Jo no entenc tampoc, perquè entenc que aquest senyor tampoc té un sou tan alt, eh? Jo penso que no deu estar tan alt.
Les primes de l'any passat no la va deixar a nosaltres.
Sí, sí. Què diu Rojo?
Diu, i diumenge podries tenir la teva oportunitat contra el Madrid per l'absència de Sergio. Ets tonto, xaval. Córdoba i Estuani faran que no ens en recordem de tu.
Doncs segurament. Què diu
Corbett? Bueno, Estuani potser que sí, eh?
Corbett, diu, a Coro que nos saluda vida, lo...
Bueno, fastidiaron.
Sí, hasta el aburrimiento. El de la cresta se lo merece multiplicado por 100.
Home, no compararem ara Tievi amb Coro perquè ja moriríem. Ja implosiona l'espanyol ja directament. Què diu Àlex?
Y que aún se lean comentarios defendiendo a este impresentable me parece vergonzoso. Cláusula o que se pudre en la grada.
Doncs és el que jo...
Bueno,
lo que
la grada...
La cláusula no serà perquè són 10 milions d'euros de cláusula sí, inviable.
En la grada tampoco porque los pobres no tienen derecho a elegir.
Ah, exacte.
Gran frase i que és molt veritat, però molt tristament és veritat.
Sí,
és el preu de l'orgull. Això, abans hem dit la muerte... Com era allò?
La muerte tenia un precio.
Tenia un precio, doncs ara el precio de l'orgull. També és una western, eh? Molt bé, és una làstima, però tot això jo tinc una teoria personal. Que sabeu per què està així a l'amic Tievi? No perquè
sí
li falti gomina.
Sí,
per què està així?
Perquè
no pren Fosprint. Per què no pren Fosprint? Perquè és immune al Fosprint. Perquè és l'única persona en el món immune al Fosprint. Perquè el Fosprint sabeu que et dona la teva energia, l'energia que el teu cos necessita. És un complex vitamínic 100% natural. Dona aquella força que et falta. Però aquest noi es veu que estava a Búlic avui i ha decidit quedar-se a dormir.
Que és de Sòria.
No és de... Ell no és de Sòria. Ell no és de Sòria, perquè la gent de Sòria aquestes coses no la fan. Ja sabeu que a Sòria hi ha tot bones herbes, menys una, que és el nostre productor comercial, que és el José Angeleras, que és la mala herba de Sòria.
Jo l'única vegada que he vist a TV prenent un Fosprint va ser quan li va tallar el cabell a Miguelet.
Jo crec que Miguelet està darrere de tot plegat, de tota aquesta conxorxa de TV. Bé, no sigui tu, no seràs tu el que l'està adoctrinant.
No, a mi me cortó el pelo i l'agrada l'aplaudia, luego ell ja s'ha ido perdiendo.
És cert, molt bé, doncs recordeu que hi ha jugador Fosprinet John Córdoba i que John Córdoba segurament sí que serà titular i que qui ho diria quan va començar la Lliga
exacte.
Que tindríem un Tievi fora pràcticament del club i un John Córdoba titular, sí, és increïble
sí. En cresta també, però titular.
Molt bé, anem a escoltar unes falques i tornem.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Grup EMB patrocina el femení. Sant Adrià avui.
Molt bé, doncs som en Sant Adrià, en temps de Sant Adrià, i l'amic Miguel, doncs, que ha estat avui per allà, jo també he estat una mica per allà, i tenim alguna cosa a explicar, perquè...
Ja habéis explicat pràcticament tot, que és lo más importante.
Ha estat sorprenent, no?, perquè ha estat una cosa que no l'hem vist, no sé què, no ha aparegut, tal, i al final, doncs, la constatació per part del club de que no sabien on estaven i que no hi havia motius per l'absència.
Sí, efectivament, nos lo informaban, todo eso que ya habéis contado y que no os voy a repetir, que Tibi no iba a entrenar, quien tampoco entrenaba era David López, que ya habéis comentado también que sufre una lesión muscular y no estará frente al Madrid, será duda frente al Alcorcón. Por lo demás, el resto de jugadores sí que han saltado al césped de entrenamiento, un entrenamiento de viernes, como digo yo, en estos que no solo entrenan al fútbol, sino que también juegan a fútbol y cosas así para relajarse un poquito antes del último entrenamiento que les el último entrenamiento antes de enfrentarse al Real Madrid, que será mañana en Cornellà al Prat. Tras el entrenamiento ha sido Kiko Casilla, el portero que tendrá que soportar, entre comillas, el ataque del Real Madrid, el que ha atendido a los medios de comunicación. Y como bien decías tú, Francesc, antes en tu entradilla, destacó que hay que trabajar, que hay que calcar el partido frente al Atlético de Madrid.
Son equipos que no le puede dar ni un respiro, no puedes ir ganando 2-0 y en 5 minutos te pueden remontar, ¿no? O sea que bueno, le pasó a Osasuna, ¿no?, que iba ganando y luego le empataron. O sea que bueno, no te puedes fiar de ellos, en un momento te la pueden liar y está claro que bueno, hay que estar muy metidos, muy concentrados y bueno, y recordar un poco el partido que hicimos aquí en casa contra el Atlético de Madrid y calcarlo.
Lo que me contaba Kiko Casilla, lo que a mí no me, o sea, no me contaba a mí, que contaba en general a la prensa en su rueda de prensa, pero a mí personalmente sí que me contaba algo Cristian Sturani, porque hoy he estado charlando un poquito de él, ya recuperado de esa gripe que le tuvo con fiebre, que fue uno de los 7 jugadores que estuvo ahí acatarrado y sufriendo esta pequeña gripe, ya está a tope, va a jugar frente al Real Madrid, y he charlado con él 2 minutitos, un poco más, pero solo os voy a dejar escuchar 2 minutos.
Sí, no, sin duda que sí, creo que se viene un gran partido. La verdad que personalmente, y sé que todo el equipo, tenemos una gran ilusión en poder hacer un gran partido y que podamos lograr puntuar y por qué no ganar el partido. Y está claro que es un rival muy difícil con el Madrid, pero nosotros tenemos que intentar hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder tener una alegría nosotros y también nuestra afición, bueno, a pesar de que tuvimos ese traspié el otro día en Alcorcón, pero creo que una eliminatoria de Copa, creo que son 180 minutos y los primeros 90 empezamos perdiendo y eso no es nada definitivo, así que hay que esperar hasta el próximo miércoles para saber qué es lo que depara la Copa, y sin duda nosotros también le vamos a poner mucho de lo nuestro para intentar dar vuelta a esa eliminatoria.
Y Cristian, yo a veces voy por la calle y me dicen, hostia, pregúntale a Stuani si se va a quedar más tiempo en el Español, que tenemos esa duda, si se va a ir en verano, ¿qué va a pasar?
No me voy a ir, la verdad que, como te dicen a ti, también me lo han dicho a mí, y bueno, es verdad que existen rumores, pero la verdad que yo estoy muy tranquilo en el Español y no tengo intención de irme en este momento.
Me quedo con el titular de no me voy a ir.
Sí, exacto.
Bueno, muchas gracias.
Muy bien.
Pues no se va.
Pues no se va, pero me parece muy perfecto y muy bien que se quede, porque sobre todo yo creo que apunta a la titularidad. Y no sé on, yo para mí revisaría la posibilidad de posar-lo un punta d'atac, no sé si podria ser, però en qualsevol cas seria una de les opcions. Molt bé, alguna cosa més, amic?
No, decirte eso, que mañana entrenamiento en Cornellà al Prat y después, en este caso, el capitán será el que nos dé la lista de convocados, porque Tena, me refiero, porque Aguirre, como ya comentábamos ayer, no dará ninguna rueda de prensa hasta que cumpla la sanción.
El capitán Fúria, Tena, molt bé. Tot el veurem demà. No crec que sigui tan divertides les seves rodes de premsa com les d'Aguirre.
Mejor.
Bé, ja hem escoltat, doncs, d'això, de la sanció que li imposarà, doncs, al club a Tiaví.
Que no crec...
Que li caurà el pèl.
No crec que se la mereixi,
No, i tant que se la mereix. Però li caurà el pèl. I podia haver fet moltes coses per evitar que li caigués el pèl. Com tu pots fer-les i no les fas? I què hauries
bueno,
de fer?
Bueno, jo ho estic fent, eh?
I què hauries de fer?
Pues mira, jo de moment em tiro les píndoles aquestes pel cap, eh?
Te les plantes al cap,
sí.
No? Les píndoles.
Sí.
Ets més tonto que una sabata. Bé, volia dir-te que el que has de fer és seguir el tractament de VR6 Definitive. Perquè
això,
VR6 és el producte de salut capilar número 1 del mercat. A més, és totalment natural i no tens cap contraindicació. És el producte líder del mercat. I, a més, milers de persones no poden estar equivocades.
No, a mi ja n'està
I milers de persones que estan utilitzant VR6, això sí, ho estan utilitzant correctament, com ho has de fer? Et prens dues pastilletes al dia, totalment naturals, o utilitzes l'escuma, que és molt pràctica, perquè abans de dormir te la poses i és senzillíssim, i també hi ha gent que fa les dues coses a la vegada.
Sí, ho faig, això.
Millor.
Jo, sí.
I encara va millor. I llavors descobreixes que tens un cabell més fort i més viu, no la cosa que l'estropajo nanas aquest que tens tu al cap. Bueno, llavors, ja sabeu, VR6, com ho pots aconseguir? Doncs vas a la web vr6definitive.com o bé a les parafarmàcies del Corte Inglés, perquè VR6 funciona! Funciona.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Atención, pericos. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento. En los restaurantes McDonald's San Vicenç dels Horts, La Maquinista, Las Glorias y Diagonal Mar, presentando el carnet de socio del Español, tendrás un 10% de descuento.
La prèvia del partit.
Molt bé, doncs comencem en secció de prèvia del partit, perquè demà el Real Madrid visita l'Espanyol i ells han digerit...
Demà, no.
De passat demà, tens raó. Ja és la segona vegada, o tercera que ho dic, eh?
Sí. Has començat bé l'any, eh?
Molt bé, estàs allà, eh? Molt bé, aixeca la bandereta de Linier cada vegada que...
Ai,
molt bé, molt bé. Ja. També el Xavi Pagant, m'ho està dient. El Xavi Pagant... No, Xavi, vale, Xavi, vale, ja ho he vist. Molt bé, doncs passat demà l'Espanyol ens visita el Real Madrid amb els torrons ben digerit ells, nosaltres no, que els, des del 2014, noi, estem a dieta de punts.
El Real Madrid visitarà diumenge l'Espanyol a Cornellà al Prat i arribarà tercer a la classificació i també amb la intenció d'escurçar els 5 punts de distància amb els seus rivals i, sobretot, amb la mirada posada al partit que protagonitzaran dissabte l'Atlético de Madrid i el Barça a l'estadi del Vicente Calderón. Els blancs afronten aquest partit després de guanyar ahir a l'Osasuna en el partit d'anada de la Copa. I a la Lliga, victòria també més talla davant del València, 3-2. A més, els resultats recents són favorables pels merengues a Cornellà al Prat i, en canvi, no tant pels pericos. Els madrilenys, atenció, porten 7 anys sense perdre al camp de l'Espanyol. I va ser a l'octubre del 2007 quan el Real Madrid va caure derrotat 2-1 amb els gols pericos d'Albert Riera i Luis García i el gol del blanc el va marcar Sergio Ramos. A més, la porteria del Real Madrid ha quedat gairebé 0 en els darrers enfrontaments, exceptuant la temporada anterior en què van acabar empatant a 1. D'altra banda, l'Espanyol ha encaixat 15 gols consecutius en els seus enfrontaments davant els blancs i només ha guanyat un partit dels últims 15.
Déu-n'hi-do. I a més, l'Espanyol que afronta un dur inici d'any, com sabeu, amb l'absència de Javier Aguirre.
Exactament. La Costa de Gener està sent més dura de l'esperada per l'Espanyol. Especialment després de la derrota dimecres al camp de l'Alcorcón, recordem 1-0, els blanquiblaus ara es veuen obligats a remuntar per continuar tenint opcions i disputar la Copa. Però aquest no ha estat l'únic partit que han perdut. També en el primer enfrontament de la Lliga de l'any, l'Espanyol va perdre el Sàdar davant l'Osasuna amb el mateix resultat, 1-0. Així que si heu de fer apostes, ja sabeu. El 2014 tampoc ha començat bé per Aguirre, que va veure aquest partit des de la grada. Va ser precisament amb aquest enfrontament contra l'Osasuna que va sortir expulsat del camp per insultar l'àrbitre i ha estat castigat amb 4 partits de sanció. El partit de Copa va ser el primer perquè va complir aquest càstig i aquest serà el segon. El també mexicà i segon d'Aguirre, Alfredo Tena, ocuparà la banqueta en substitució d'Aguirre i serà l'encarregat de fer les rodes de premsa mentre duri aquesta sanció del Vasco. O sigui que demà serà ell qui donarà la llista de convocats.
Sí, senyor. Doncs cosa que no l'acabo d'entendre personalment. crec que és un absurd, però vaja, doncs ho accepto religiosament, perquè, a veure, jo, una cosa és que el senyor Tena s'hagi de seure a la banqueta, però l'ideòleg de tot plegat és Javier Aguirre, o què hem de creure? Que és el senyor Tena qui ha fet l'alineació? Que
és
el senyor
una manifestació.
No, és absurd. No, ah, bueno, podríem fer una cosa, que la federació s'inventi, que quan t'expulsin, doncs hagis d'estar a casa tota la setmana i no puguis entrenar.
Sí, com es diu això?
Això sí seria bueno, eh?
Seria bé, estaria pressió. Bé.
Cuidado que a la Champions, quan t'expulsen, no et deixen donar ni roda de premsa.
Ah, exacte. Ah, ja. Sí.
Molt bé, Espanyol contra el Madrid, 18 partits jugats tots dos, 6 nosaltres, ells 14 guanyats. 4 empatats nosaltres, ells 2, nosaltres 8 hem perdut, ells 2. Vaja, les estadístiques igualites, eh? Igualites. Però espera, que continua la igualtat. 22 gols a favor l'Espanyol, 52 al Real Madrid. 29 encaixats l'Espanyol, 24 al Real Madrid. Una dada molt curiosa perquè últimament, és una tendència que ve des del Madrid a Mourinho, encaixar pocs gols. Sí. Però enguany són molt pocs gols per al Real Madrid, aquests 24. Molt bé, infraccions. Compte, perquè a nosaltres ens han expulsat 2 jugadors i a ells 0, pel que diuen les estadístiques. I això...
Bueno, els han expulsat un, el que passa que li van treure la sanció, que va ser Sergio Ramos.
Cert, és cert, Sergio Ramos, és cert. Molt bona apreciació. I recordem aquella vegada que Casillas no jugarà de titular, però que van expulsar Casillas gairebé al
minut
1 o 3. Sí, sí,
minut, sí.
Va ser realment...
Va sortir fora de l'àrea.
Va ser la nostra perdició, aquella expulsió.
Efectivament, perquè vam palmar aquell partit 0-1.
Que guanyaríem amb la gorra.
I no va ser així. Molt bé. Els números de l'Espanyol Real Madrid, 79 partits jugats, 30 victòries, 19 empats i 30 derrotes. Hem perdut els mateixos partits que hem guanyat. Increïble. Segurament no ens deu passar amb molts més equips. Bé, segurament ens passen només amb un altre equip, sí. Crec que el guarisme inclús és encara una mica pitjor. Mitjana de gol marcat, 1,53 per partit. Curiosament, li marquem sempre, o gairebé sempre, al Real Madrid. I encaixem 1,53 per partit, sí. També. O sigui que...
Una estadística de 30 guanyats o un empatat, uns segons empatats i 30 perduts, és una estadística perquè algú que sempre ens critica i ens fot el dit a l'ull se la mirés.
Sí, però no va ser
de manera, no?
No. I recordem, per exemple,
que no.
Els 3-4 darrers enfrontaments són ben foscos per l'Espanyol, menys el darrer. Perquè recordem que el Madrid l'Espanyol de Pochettino no li havia fet cap gol mai al Real Madrid. Es va enfrontar 4 vegades amb ells i va perdre totes 4 amb 11 gols, 10 gols en contra i 0 a favor. I, en canvi, l'any passat, doncs, Javier Aguirre, gairebé a la fi de la temporada, que empatava aquell partit 1-1, que va ser l'únic punt que va treure l'Espanyol quan ja estava salvat. O sigui, realment va ser molt decebedora la trajectòria final, excepte aquell partit.
I que va fer campió el Barça.
Efectivament. Va ser Stuani, va qui marcar el gol, i recordem que aquell partit l'Espanyol li van anul·lar un gol a Héctor Moreno que podia haver estat el 2-1. Molt bé, doncs jo, abans de passar a la secció del senyor Pagès, vaig a parlar d'una cosa molt important, i és que sempre em posen davant el senyor del Puro i sempre li miro les càries, i estic una mica preocupat. Per què? Doncs perquè la clínica dental Plantarium, saps que...
Plantarium!
Et donen tot tipus de facilitats, és més, et fan un 15% per ser soci o simpatitzant de l'Espanyol, i no hi vas. I no sé per què no hi vas.
Tinc que anar.
Tens implants, ortodòncia, estètica dental. Són, per exemple, alguns dels serveis que ofereix la clínica. Qui hi ha a la clínica? La doctora Fagundo.
Tu Fagundo? Dit,
la doctora Fagundo. Què va dir? Què va dir la doctora Fagundo? Com és la frase que vas dir l'altre dia? Què dijo? Va.
Y dijo la caries al salir. No dejaré este mundo sin visitar a la doctora Fagundo.
Efectivament, molt bé. Doncs la doctora Fagundo, que és una dona excel·lent, simpàtica, i espero que sigui pietosa
i tingui sentit de l'humor.
Publicitat que li acabes de fer, però i tingui sentit de l'humor, efectivament, doncs és una dona, una de les millors dentistes de Barcelona, i t'asseguro que si vas al carrer Escoles Pies número 103 de Barcelona i t'atendran perfectament, hi ha unes noies simpatiquíssimes, i trobaràs la millor atenció i sobretot els millors especialistes. clinicadentalpelletarium.com, allà pots trobar tota la informació, o bé trucant al 93-212-3969. Clínica Dental Planetarium. Una Falca i el senyor Pagès.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la Clínica Dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
A Pericos Online, un partit amb història.
Molt bé, ja estàs parlant massa i has sortit quan estava la llum vermella. És una cosa.
És que estic d'esquenes a la llum.
I a més em fa ràbia que ho hagis fet amb una secció que és una de les que més m'agraden, que és les dones.
I a mi també. Saps per què? Perquè és l'única que tu no parles.
Però calla! Vinga, senyor Pagès.
Avui parlarem d'un partit que al senyor del Puro segur que li agradarà molt.
Espero, és que sí.
Espanyol 4, Real Madrid 1.
Oh!
Estem dient que ha posat a peu.
Sí, senyor. 21
de novembre de 1976.
Sí, senyor.
Jo estava aquell dia, igual que tu vas estar a Leverkusen i jo no vaig estar, jo estava aquell dia al camp. Tenia 16 anyets i va ser la primera vegada que vaig veure guanyar a l'Espanyol amb el Madrid. I des d'aleshores de l'Espanyol no ha guanyat mai el Madrid per més de 2 gols de diferència. Fa 35 partits que alguna vegada hem guanyat, però mai per més de 2 gols de diferència.
Pues jo no et diria que no estava en aquell partit, jo diria que sí que
estava. L'alineació, a veure si la recordes. Gato Fernández.
Sí, senyor.
Molinos de Felipe, Ortiz Aquino, Verdugo. Aquests quatre ja... Fernández, Amado, Cuesta, Osorio, Cino, Roberto Cino, i els seus pastissos, Jeremías i Rafa Marañón. Compte que amb aquest equip tenia les baixes importantíssimes de Castelli, que estava lesionat, i Solsona, que tenia una hepatitis.
Sí.
Correcte? I el Madrid jugava amb 4 baixes importantíssimes. També tenia les baixes de Henning Jensen, un danès que va jugar al Madrid.
Senyor.
Tenia la baixa del Bosque, de Camacho i de Benito.
Déu-n'hi-do,
eh? Camacho, només 2 homes que només de mirar-los a la cara ja...
Ja feien por,
no?
Sí,
però
tot i
amb això jugaven amb Miguel Ángel, Uria Sol, Pirre Rubiñán, Vitoria, Paul Breitner...
Paul Breitner, que després va fer unes pel·lícules.
Exactament.
No, aquest és Paul Breitner.
El Abissinio.
I a més, molt diferent de Paul Breitner, perquè tenia aquell cabell que tenia molt setentero, sí, per sí. cert, i aquell bigoti que tenia...
El Abissinio. Manolo Velázquez i davantera Roberto Martínez, ja vestit de blanc, Santillana i Guerini. Era l'entrenador de l'Espanyola Santa Maria, l'entrenador de Madrid era Miljan Miljanic, un gran entrenador,
sí, senyor,
de Jugoslàvia. I va ser un partit que a l'Espanyol eren altres lligues. El líder era l'Atlètic de Madrid amb 14 punts, el Barça i el València el seguien amb 13 punts, estem a la jornada 11, i l'Espanyol i el Madrid estaven empatats a punts, un cinquè i l'altre sisè amb 12 punts, vull dir, a 2 punts del líder. I l'Espanyol va jugar aquell partit... Pues,
era un partit, aleshores.
A saco. Era un partit, no era una cosa desigual, era a saco. Al minut 19, l'àrbit, que es deia que tenia nom de pirata, es deia Balsarrón, es va pitar un penal en contra, com sempre acostumava a passar per aquelles vegades amb el Madrid. Minut 19 de la primera part, gol surt, el tira Pirri i Gato Fernández...
Que parava molts.
Que parava molts penals.
Sí, senyor.
El para amb una mà esquerra que va treure impressionant. I abans, aquell moment, l'Espanyol es va donar compte que aquell partit podia ser seu. Podia ser seu perquè hi havia hagut un parell de jugades ja a l'àrea del Madrid i el penal en contra del Madrid podia caure. I efectivament va caure a minut 41, quan Miguel Ángel agafava pels peus a Roberto Cino i tirava el penal Ortiz Aquino. I tu ja saps, senyor del Puro, com tirava els penals Ortiz Aquino, no? I uns cagaus impressionants.
Uns cagaus. Eh? Els podia tirar d'esquenes. Fins
exactament. Minut 41 i gol de l'Espanyol. Se'n va de l'Espanyol al descans amb 1-0. I a la segona part, a minut 4, ja a gol surt, un córner que tira Manolín Cuesta i Osorio entra de cap i marca el 2-0. Sempre és el perfil perfecte per una golejada. Un gol a l'acabar la primera part i un gol al començament de la segona.
Efectivament.
És el perfil perfecte.
I et deixes caos.
Però Osorio es lesiona amb aquest gol. Es dona una topada amb el pal de la porteria i es lesiona. I surt al camp, posant-se de peu, Canito.
Vaja.
Recordo el que explicaràs ara. Que era el segon partit que jugava a Sarrià, però que com si fos el primer, perquè la primera vegada només va jugar 4 minuts. I el partit avança, fins que arriba al minut 72, i Canito va fer una pilota al mig del camp i no sap a qui passar-li, i diu, me voy pa allá. Me voy pa allá, i el tio agafa la moto i es fot davant, es dribla Pirri, es dribla Uria i es posa davant de Miguel Ángel, i quan tothom pensava que la fallaria, el tio es para i li tira per un racó i és el 3-0.
Jo, I es cau Sarrià.
No havia vist mai un jugador entrar amb aquell desparpajo, amb aquelles malenes que portava, aquella presència que tenia, 3-0. El Madrid, com sempre, va reaccionar, va marcar un gol Roberto Martínez al minut 74, però immediatament després, Jeremías, amb un gol tirant-se en planxa, va marcar el 4-1. Jeremías el van canviar immediatament per Amiano, que ja estava a les seves acaballes, amb una ovació impressionant, i el partit es va acabar en 4-1, amb Miljanic dient que l'Espanyol els havia donat un repàs, i compte perquè estava a la grada Bujadin Boskov, que era l'entrenador del Feyenoord, perquè l'Espanyol jugava aquell mateix dimecres amb el Feyenoord, partit d'anada dels vuitens de final de la Copa de la UEFA, que l'Espanyol era un equip UEFA per aleshores.
Efectivament.
I Bujadin Boskov va dir, si juguem si l'Espanyol juga com juga avui amb nosaltres, no tindrem que prendre moltes precaucions. I aquesta és la història d'aquell partit cèlebre, com deia abans, 35 partits que han vingut des d'aleshores. Només hem guanyat 8 vegades des de l'any 76, algunes bastant bones, la veritat, però mai com aquella vegada, 4-1, jo no ho oblidaré mai. La veritat és que eren altres èpoques...
Em sembla que ho havia mig oblidat, però m'ho has fet recordar.
Però eren èpoques en què, com diu el senyor del Puro, sorties al camp, podies perdre amb l'Espanyol, amb el Barça, però sabies que competiries i que ells també podien posar un mal moment.
Efectivament, també passava això amb el Barça, les diferències no eren tantes, ja és una cosa que, i no només no eren diferències tantes sobre el camp, sinó que, a més, no hi havia tantes diferències mediàtiques, perquè, clar, jo avui parlava amb això amb uns companys i et deien, home, sí, jo els deia, a veure, sempre la nostra història, hem tingut equips mediocres, hem tingut equips, doncs, no han estat, han fet gran futbol, hi ha hagut de tot. Però la veritat és que abans tenies primer la sensació de que podies guanyar en un gran partit o una tarda inspirada a qualsevol. I a banda, també, doncs el teu fill, quan li regalaves un partit, perdó, li regalaves un joc, per exemple, doncs no sortia Leo Messi. O, per exemple, com passa ara, per exemple, si vols regalar el teu fill al FIFA. I, o, per exemple, la pressió mediàtica doncs, al voltant que hi ha, doncs, brutal, de Barça i de Madrid, per exemple, jo què sé, hi ha programes que es diuen programes d'esports a nivell nacional que només parlen de Barça i Madrid. Hi ha ràdios que directament dediquen cada dia un programa de Barça
pensament
i Madrid.
Pensament únic, el que seria el pensament únic.
És que, clar, i llavors la pressió és tan bèstia que és molt complicat establir una comparació realment amb el que eren aquelles èpoques amb les quals, doncs sí, el Barça i el Madrid eren més importants, però clar, imagina't les alineacions que has dit tu, per exemple del Madrid, eren tots nacionals gairebé, sí, excepte dos jugadors estrangers
de Breiner i de Guerini i Jensen no jugava.
Efectivament, no jugava, però és així, o sigui, i en aquella època, clar, les coses eren absolutament diferents. Bé, el que no és diferent és el que passa cada any, i és que per aquestes dates arriben les rebaixes i els senyors de Casmobile fan la seva campanya Stocks Fora, i a més és una oportunitat única perquè doncs renovis l'interior del teu domicili. A més, amb uns preus la veritat és que sí, són espectaculars. L'altre dia, mentre...
Relació preu-qualitat, molt recomanable.
Com no em fa cas, mentre jo faig el programa, ella anava mirant la web de Casmobile, la Laura,
sí,
Bertran,
ai,
i anava veient, per exemple, l'armari de portes corredisses, 199 euros, la taula multimèdia per PC,
també.
29 euros, això que sigués en precis
de la Vivo. Matalassos viscolàstics, que això és l'últim que es porta.
Exacte, i 120 euros només.
I ve de preu, sí, sí.
Si vols, entra a cashmobile.com, hi ha aquestes ofertes que t'hem dit, i moltes més, i Cashmobile, escrit amb H i amb B alta, Cash, que és el que falta a l'espanyol, i Mobile. De mòbils tenim uns quants. Sobretot tenim algun jugador que...
Que està molt mòbil.
Que no té molta mobilitat, però que és connectat amb un armari. I després pots trucar també al 902... 158-700. Cashmobile, la teva oportunitat per renovar la teva llar. I ara, una petita falqueta de no res, i el senyor Luengo ens ajudarà a acabar el programa de part de la grada.
¿Quieres conocer la oferta más increíble del momento? Ahora tienes un Toyota Auris por 14.750 euros y por solo un euro más llévatelo con un equipamiento valorado en 3.000 euros. Acércate a tu concesionario Toyota antes de fin de mes y aprovechate de las ventajas de Toyota más por un euro y del plan CIBE 4. Una oferta difícil de creer si no fuera porque es de Toyota. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota, Starbush, en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Molt bé, com sempre fem cada divendres que hi ha partit, doncs truquem a la redacció de la grada. Per què? Perquè ens agrada molestar, perquè és ara quan estan més enfeinats, estan allà treballant, no saben què posar, i faig un article, tal, i llavors jo els truco per molestar, sí o no, Luengo, que ho faig per això?
Això és com els minuts finals d'un partit, que hi ha els nervis, la tensió i passa alguna
cosa... I allà el via molestant, vinga, el via, a veure qui li agafa el telèfon, jo no vull, jo tampoc, però aquí el Jordi Luengo, que és bon amic, doncs ens agafa el telèfon i ens explica quins són els continguts que porta demà el diari La Grada.
Ja saps que jo sempre que vulguis estic aquí. Doncs demà comencem amb la prèvia, sí, hem parlat avui amb Córdoba, i intentem doncs, també igual enganxar una mica de la gent, una mica tirem la prèvia, que demà juguem tots, bueno, demà, diumenge juguem tots, i ens referim a que, clar, el partit està al camp, però a La Grada també hi ha molt partit, perquè l'afluència d'aficionat aquest any ha baixat molt, i amb un partit contra el Madrid que, vulguis o no, si són 26.000 socis i tenim una mitja de 20.000, queden 20.000 localitats buides. Però no hem de perdre tot el que hem aconseguit aquest any, que diguéssim, quan ve el Madrid, això del típic tòpic estúpid aquest de mini Bernabéu, pues, s'ha acabat ja. Llavors, pues, fem una mica d'èmfasi també en aquest aspecte, que l'afició ha de respondre i tots hem d'anar a Cornellà a intentar pues, sumar aquests tres punts.
Exacte, que vagin ells, que deixin els calerons, però nosaltres també hem de ser
més. Nosaltres també.
Molt bé, perfecte. Quins altres continguts, abans de passar a parlar del partit, de l'alineació, quins altres continguts porteu de la resta de l'actualitat del Real Club Deportiu Espanyol?
Bueno, parlem una miqueta de la roda de premsa de Kiko, que va una mica enfocada com a la prèvia, que bueno, és el Madrid, però tampoc tenim que tindre por i juguem a casa. Parlem una vegada més del tema polèmic dels últims temps de TV, de la seva una altra cop espantada, aquesta que ningú sap què ha fet ni res. I llavors fem una mica de repòs, parlem de la Copa del Rei també, una mica de repàs, encara que ja va ser fa dos dies, i tot el que ha anat passant aquesta setmana. I després ja entrem pues, en tot el que seria el femení, l'Espanyol B, que té un partit molt important a Badalona, el futbol base, i tota la resta d'actualitat. I acabarem també amb l'acte que hi ha avui a la penya d'Argentona, coincidint amb les festes d'allà de la localitat, explicant una mica el que ha passat allà.
Molt bé, escolta'm una cosa... sí, a més, pàtria xica, no, com es diuen, del president Collet. Doncs escolta'm una cosa, què penses tu de l'afer TV?
Home, jo ho tinc clar, jo crec que ha arribat el moment de que si vol marxar, que foti el camp, que pagui, té una clàusula com tot el jugador, i si no vol estar aquí no tenim que aguantar-lo. Aquest jugador no ha demostrat res, o sigui, porta ja temps aquí, no és la primera que fa... I no sé si ha guanyat alguna lliga, algun mundial o què, però
sí, sí. A les xapes.
Aquesta plantilla, ja amb un jugador que ha vingut de segona i està pencant aquí, i quan no juga té la seva oportunitat, i en 27, 28 anys, i aquest té 20, 21 anys, i, pues mira, si no vol estar aquí, sí, jugarem en 10, això que ho tingui clar.
Està clar. Molt bé, a veure, Jordi, anem a fer l'alineació. Quina és l'alineació que proposeu demà per la grada?
Home, la defensa la tenim clara, és la típica de sempre, o sigui, Javi Fuentes als laterals i Colotto i Héctor al centre de defensa. I llavors al mig del camp hem estat discutint una miqueta, mirant opcions i creient que bueno, la baixa de la vida, que avui s'ha confirmat, pues, trastoca moltes coses. Suposem que jugarà amb el Raúl igual una miqueta més enrere i igual treu un invent una mica com el que va fer o contra l'Atlètic de Madrid o contra el Barça, amb un Raúl més enrere... I Abraham i Víctor pel
davant,
també una miqueta.
Potser un tribot, no? Una espècie de tribot,
sí,
no?
Com un tribot, igual canviant-li la forma una miqueta, però bueno, reforçant molt el centre del camp. A davant, Córdoba, més sol que
la una.
Estàvem jugant.
Estuani, que serà un fals extrem, com sempre, que també pot ser sí. Davant i centre. I a l'esquerra? Perdó, a l'esquerra?
I a l'esquerra també hem estat mirant i creiem que en un partit com aquest... encara que no acaba igual d'enganxar-nos, però si mau per... Segurament sí. Tindrem poques oportunitats i jugades de falta, córner, tot el que sigui pilota aturada, pues, és l'especialista de l'equip i segurament està al camp.
Ho veig, eh? Ho veig i te la compro. Te la compro i et compro demà un exemplar de la grada per veure què heu posat, d'acord?
Que no t'he enganyat, no?
Efectivament, molt bé. Moltes gràcies, Jordi, una abraçada.
A vosaltres, una abraçada.
Perfecte. Molt bé, amics, estem bastant d'acord, amb l'alineació. No sé si veieu alguna altra cosa. Miguelez.
Bueno, a mí me deja un poco de duda el tema de que salga Abraham y un tribote. O sea, yo creo que si saca a Raúl, sacará a Abraham y meterá
pero
media punta.
Ojo, piensa como Aguirre o como Tena.
Sí, pero es que al final Córdoba estaría ahí muy, 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 muy solo.
Pero es que tú te piensas que queremos hacer daño al Madrid o que queremos aguantarlo.
Si pienso com Aguirre, puede
tener. I això, aquesta alineació entronca molt amb el que tu has dit, amb molestar Xavi Alonso, per exemple, no?
És que a veure...
Està sobre Xavi Alonso.
A veure, Xavi Alonso és un crac, eh? Ja, però, clar, l'única manera... Aguirre el que no farà mai serà posar un jugador que sense pilota no sàpiga molestar. Perquè és impossible. Si tu no tens la pilota, almenys has de molestar amb els altres quan ells la tinguin. I Pizzi no té conceptes defensius.
Molt bé, moment estrella.
Estrella Damm patrocina el moment estrella del dia.
Quin és el moment estrella?
Doncs avui li donem a l'Ander Mirambell perquè s'està preparant el seu objectiu de classificar-se pels Jocs Olímpics de Sochi. És que avui ha fet la seva millor classificació.
A 0,96. Bravo, Ander Mirambell, bravo.
Un aplaudiment.
I ara, atenció, la poesia del senyor del Puro. Vinga.
Oh, ja comencem. Què le passa al de la cresta? Que lo busco y no te vi. Vaya fuga tan funesta, justo antes del Madrid. Dice que está cabreado y que se quiere ir al Rennes. Y Collet dice, aquí sentado, si con la pasta no vienes? Aguirre ya no lo entiende. ¡Cuate, cuánta tontería! Y la plantilla, ¡a ver si venden! ¡Que queremos cobrar al día! Y en medio del desatino, con el traca de Tiebí, ¡el Madrid de Florentino! ¡Ya lo tenemos aquí! Con las faltas de Cristiano, tendremos que estar al loro, que no nos toquen el ano con sus pelotas de oro. La visita de los blancos ha vivido días mejores. Recuerdo cuando ganábamos y entrenaba. ¡Paco! ¡Paco Flores!
¡Ay, madre mía!
¡Que vuelva Paco Flores!
No l'aplaudiu, per favor, no l'aplaudiu, perquè es creix i és pitjor. Bé, amics, nosaltres tornem dilluns. Esperem que amb victòria seria meravellós. Serà meravellós viajar a este Mallorca i a veure si és possible més que guanyem el Real Madrid. Vinga, una abraçada gran.
Animos.
Adéu.
Adéu. Ruta.